A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dimarts. Avui dimarts tinc dues persones a una experiència extensíssima. Denis García Vella, benvingut.
Gràcies per invitar-me i gràcies als que nos escoltin i que fem un programa que vagi ben pel país i li s'agradi a la gent.
I tant, això sempre. Bartomeu Gabriel, benvingut.
Gràcies, un plaer.
Content de tenir-vos aquí. Bé, temporada de neu, temporada d'esquí, enfarinada maca, o sigui, 20, 30 i potser més i 60 centímetres per dalt. Bueno, això ja és una bona sensació per les setmanes que venen, perquè molta gent diu, no, passar les vacances a Carnaval ja la gent té les idees en un altre lloc, i no, encara hi ha per corda de temporada.
Sí. A més, s'han tornat a activar una altra vegada les reserves i tot, que havia fet mica de baixada perquè no acabava de nevar, i és automàtic, eh? Ja anuncien neu, es veu la neu que cau, i pum, automàticament s'activen les reserves tant de tot, eh? Vull dir, restauració, hotels, transport, tot.
Tot. I més a més, quan veus a vegades baixar cotxes per a la capital amb neu a sobre, sí, també és un índex més de satisfacció. Sí. No? Dius, mira, aquest té un pam, aquest té... Sí. No sé si tot passa això, Denis.
Home, jo quan veig que baixa un cotxe amb neu, m'alegra totalment. I això, la neu, ja l'ha dit altres vegades, és la cosecha d'Andorra. Sí. És el blat, el que tenim és la neu. El millor que no es pot portar la neu. Mira, avui sí que estem donant notícies positives pel país, i bones. Pues m'alegro molt de la nevada i que el que diu el company, que ja s'han activat les reserves i això, és meravellós.
Sí, això serà un cap de setmana segurament ben ple, encara que bé, divendres festiu per nosaltres, que és la Constitució. Això és una cosa que a vegades potser els que ens visiten no prenen en compte dels festius que tenim aquí, diria obligatoris, institucionals, més ben dit.
No en prenen, no. Sobretot, bueno, bàsicament el 8 de setembre i el 14 de març arriben i diuen, ostres, què ha passat avui, no? I no ho tenen en compte, no? Perquè donen per fet de que sempre està obert, no? a part el dia 25 de desembre i el 1 de gener, que majoritàriament els comerços i les empreses es tanquen, però la resta de l'any donen per fet que està obert, no?
Sí, bueno, tu Denis, que has estat una borrada d'anys, però un munt d'anys en el món de la restauració. Clar, vosaltres ni Nadal, ni Cap d'Any, ni Constitució, ni Meritxell, perquè diguem, la restauració és 365 dies a l'any.
Jo en Clos tenia obert per Meritxell. El dia 8 de setembre també el tenia obert. La majoria, després alguna vegada ja hem tancat algun dia de Meritxell, però normalment nosaltres tenim obert sempre. Des de les 8 del matí fins a les 3 del matí. Això dia, és... dia i dia. Dia i més. Jo treballava 15 hores mínim al dia. M'anava a casa, dutxava quan aixecava al matí i a la tarda tornava a anar a dutxar-me perquè, clar, a l'estar en un lloc tancat i això, jo tenia molta por de fer pudor i això, m'anava a dutxar i tornava.
Feia dos torns seguits, per dir-ho així, el dematí i la
tarda. Però ben fets, eh?
Déu-n'hi-do. Bueno, ara toca aixecar una miqueta el peu i...
Total, i ara estic a zero.
Bueno, ja va bé, o sigui que...
Sí, home, sí que
va bé. Per els dies i les hores dedicades, dius, hi arriba un moment de fluixar.
Lo que tinc un fill que estic molt agraït d'ell, perquè me diu, papa, con lo que has patit i això, ves, desfruta, viatja, fes lo que vulguis, dins de les possibilitats tu fes lo que vulguis.
Sí.
És important disfrutar. Parlant de disfrutar, quan dius disfrutar és bé tenir una despesa i gastar-se el que es pot en una economia, el que sí està preocupant, i ho parlàvem abans d'entrar a l'estudi, és les possibles estafes amb les criptomonedes, perquè clar, és una cosa que això, malauradament, dius, sempre feta la llei, feta la trampa, no? Una miqueta, Bartomeu.
Com que és un tema que no controlo, a mi sempre m'ha fet molt de respecte. Jo soc dels clàssics, no? Que m'agrada tenir els diners a la mà o tenir el compte controlat. Així. Però jo diuen, no, comprem criptomonedes. Va haver el gran boom, tothom va parlar de que hi havia molta gent que va guanyar suposadament molts diners, però tampoc no diuen la gent que van arribar a perdre molts diners també, perquè això... Perquè només es diu el bo que passa, però tampoc no diuen el que ha passat, no? I jo crec que hi ha hagut moltes més decepcions amb aquestes inversions que no pas...
Alegries,
eh?
Sí, és el que comentàvem amb el Denis abans d'entrar a l'estudi, és que tu compres, per dir alguna cosa, or o una obra d'art, tens alguna cosa físic. Exacte. Aquí estàs valoritzant una cosa immaterialitzada.
O sigui, tecnològic, que dius que no saps.
Sí, encara dius, compres un telèfon mòbil, molt bé, però bueno, tens alguna cosa física a les mans, que té un preu justificat o no. Dius, però aquí dius, no, és que és algo que és totalment immaterial.
Pues jo he comprat aquí a Andorra, eh? No gaire, no, jo no sóc milionari ni d'això, dins de les meves possibilitats comprar, però no aixeca mai. Està allà parat.
Bueno, que sí, si no que perds, sí. Ja és algo.
Sí que perdo, però la pèrdua no és greu. Era lo que, les perspectives que no s'han venut, que pujaria molt ràpid, que d'això, inclòs era imatge al Puixol, l'exfutbolista del Barça aquí a Andorra i tot això d'aquesta moneda, que se'n va ser aquí a Andorra aquesta moneda, però no aixeca cap. Així és que ja sabeu.
Això potser han fet masses, és a dir, no només n'hi ha una.
No, n'hi ha un ventall.
N'hi ha... Quina és la bona, per dir-ho així?
Un ventall. Home, la que ha pujat tant. Això sí, n'hi ha una que ha pujat un munt. Sí, que val... Sí. Un val 70 o 80 mil euros. Això, sí, però els altres, res.
Va haver el gran boom, llavors sí. Tothom s'hi va posar, i llavors, clar,
sí.
I la gent diu, no, i ostres, a mi,
sí,
una cosa però... que no conec, a mi em fa respecte.
Ja teniu raó, ja teniu raó.
Jo almenys no.
Teniu raó. Sí, l'experiència la teniu a mi, així és que no cal que aneu més lluny.
Bueno, del que dieu potser és una miqueta el que passa i està passant, que valor refugi, doncs, com per exemple l'or, és un producte, per dir-ho així, un metall que està doncs, cada vegada més a l'alça i més cotitzat en borsa, també.
Sí, això sí, aquest és cert que aquests últims 3 o 4 anys ha fet una crescuda impressionant. Eh?
Sí, sí.
És normal, perquè és el més segur que hi ha. I els moviments que hi ha en la política, ara l'americà, que entra aquest boig, el rus... que vol replegar tot, els xinos que també volen menjar-se el món. És que n'hi ha uns moviments molt raros i no sé com acabarem, que això és molt preocupant per tots, sí. Perquè la comunitat europea jo pensava que era molt forta i és molt endeble, no aguanta el que tenia que aguantar amb floritud. I el president de França, que el via allò molt apagat, l'altre dia va fer un discurs i posant el material que té en França i tot això, per parar una mica aquest boom que estan atacant, perquè si comencen desmantelant Europa, tenim una tercera guerra mundial, eh? I això no és bo per ningú. Les guerres no són bones ni per al que les fa.
Del que diu Denis, és cert que Europa ara són 27, potser diguem el que ha volgut Europa i el seu creixement de passar de 12 a més a 27, sí que és un mercat molt gran, però també amb les seves diferències i discrepàncies.
Ja.
O sigui, la sintonia entre 12 potser és més fàcil de tenir que entre 27, també.
Ja, però han volgut acaparar, perquè, claro, els temps moderns i això... Lo que les grans dimensions, les grans quantitats, i això era positiu. Potser que ara, clar, haguessin sigut 12 o 14 o una cosa d'aquestes, haguessin sigut millor. Però, clar, volien acaparar tot el que se pogués, perquè responien de tots, el mercat de la comunitat europea, però ara també la comunitat europea té un problema d'habitatge, té un problema d'economia. Alemanya, que era fort, que la Merkel va ajudar a la comunitat europea, bueno, van absorbir l'Alemanya de l'est, però està econòmicament, està 2 anys en recessió, està molt malament Alemanya, que era el motor de la comunitat europea. Primer Alemanya, després França, Itàlia, Espanya no estava malament, però ara està tot debacle total, i això és lamentable que hagi passat això. Això, després també en això, ara la joventut no és esclau com abans, no volen treballar. La joventut vol l'ajut, vol viure, vol youtubers, coses que no produeixen. I el que se necessita és, com jo, treballar, s'ha de treballar i crear empleo i constància i treure el país endavant. Jo segur que ha col·laborat perquè Andorra anessi bé. Perquè amb el que ha treballat i el servei que ha fet i tot això, pues, ha sigut una eina d'empenta. Això són les persones que se necessiten i no veig que surten ara persones amb empenta d'aquesta manera. se nos està anant molt de les mans, a tots, a tota Europa. No, no sé què opina el company, però...
Sí, sí. Hi ha un problema que hem invertit una mica el tema de les obligacions per obtenir els drets. No? És a dir, ara es demanen primer els drets i després les obligacions ja vindran, no? I això a mi em preocupa bastant perquè... Ostres, no, és que tenim dret a això, tenim dret a... Sí, vale, però per tenir aquest dret, com... Què has fet per fer-ho, no? I molta gent no ha fet res, no? Digue, no, és que ara necessito una ajuda, necessito aquí allà, però veus que també ha d'haver-hi un esforç a darrere, no? De treball i de constància, de tot, no? I això, cert que, per sort, no tots el jovent, no? Però una gran part els hi està costant molt això, de l'esforç aquest, de dir, d'aconseguir alguna cosa, o de dir, no, és que tinc ganes de... anar de vacances, bueno, anar de vacances a vegades no s'hi pot anar sempre perquè val diners i llavors es pot anar a un lloc o es pot anar a un altre, però com que el que fa molt mal són les redes socials, vull dir, les xarxes socials,
això és un desastre,
tothom veu el més maco, només tothom a veure, perquè 99% del que jo miro a les xarxes socials és tot maco, meravellós, que tot està tot molt bé. I això moltes vegades l'altra gent diu, hòstia, però si ell ho fa jo també vull fer-ho, no? Però clar, ha d'haver un esforç a darrere.
Del que dius, Bartomeu, és una, potser una paraula que no la gent se'n descuida, però no li dona el valor potser del seu significat, és la meritocràcia. O sigui que tens les coses per mèrit, sí, i per aconseguiment.
Clar, clar. És que si no, no es valora res. Jo sempre m'he posat, he sigut contrari, i sempre ho he dit públicament, no me n'amago. Quan es va decidir de fer el transport públic gratuït, vaig dir que era un error. És un error, perquè la gent no té el valor de la mateixa manera.
No el valora.
És a dir, s'ha de fer pagar alguna cosa, sí, per donar valor, no?
No, ja,
10, 12, 15 euros, és igual, però algo. Si no, la gent no té el valor, no té el valor. I això és el problema que estem tinguent avui.
Però a la llarga el posaran, No et preocupeu, que tal com està avançant i com ho veig, perquè n'hi ha unes cues per pujar al bus i d'aquesta manera, que és molt bo perquè n'hi ha menys trànsit, usen el cotxe, tot això. Però a la llarga, els mandataris que pensin que han de fer cobrar una cota.
S'ha de fer, jo crec que s'ha de donar un valor, no?
A les coses, molt bé, valor.
Ha sigut un èxit de que ara la gent sí que fa ús del transport públic i fa allò, però no li donen el valor, perquè a la mínima sempre, hòstia, és que clar, és que hauríeu de posar més busos, és que hauríeu... Bueno, a veure, que... Ah, perquè a més, jo per l'experiència que tinc, a vegades va estar perquè hi ha cues, bueno, pues, no, és que hauríeu de posar més busos, i hauríeu de posar més conductors, clar, com que no costa diners, pues, ja demanen, no?
Claro.
Clar, el demanar no costa res, que s'ha de posar sobre...
Molt bé, senyor, molt bé.
És així, i jo sempre faig la comparació i m'agrada molt fer-la, i que vens de la restauració, és de dir, el que no podem fer és donar un servei de carta a preu de menú. Això no és que... No pot ser. I és així, no? Jo sempre ho deia amb exemples, no podem donar un... Bueno, és que volem tot, sí, però s'ha de pagar, i això val uns diners, i això...
I s'han de fer.
I ho paguem entre tothom.
Molt bé. Sí, és que... I llavors se valoraria, si te cobren...
Jo penso que sí.
Si te cobren X euros... Tu tens valor, però és que ara és un desastre i pujant i li és igual i el que diu el company, el que diu això, jo li dono tota la raó. A sobre, poseu més autobús, poseu més xofres, com és gratis, poseu. Però això costa,
Costa molts diners.
I a la llarga el país s'endeuta, més pujaran els impostos, perquè això a la llarga es pujaran i tot serà un cost i començarà a anar malament.
Clar, del que dius tu, Bartomeu, dius... Clar, el transport públic és gratuït, sí, però està, diguem, finançat per l'IGI, els impostos, per tot el que, diguem, recupera d'impostos directes i indirectes l'Estat, sí, que després redistribueix en serveis. O sigui que després dius, bueno, molt bé, per dir d'una manera, suposem que l'abonament mensual costi 20 euros, 30 euros, sempre hi ha gent que es queixarà que deia que és massa car, quan abans era 80 o 90, potser...
A l'inici eren 70 euros l'abonament mensual amb viatges il·limitats.
El I això parlem passar... fa potser 7 o 8 anys.
No.
Menys.
Fa 3.
3 anys.
Després es va passar a 30 euros un abonament, que va ser una bona
això,
cosa. Que jo vaig dir
això era lo correcte.
Que de 30 euros, llavors, és un euro per dia. Si la gent en fa ús, vull dir, és un tema d'ús.
Regalat.
És a dir, jo sempre dic el mateix, és a dir, si val això 30 euros i el fas servir molt, pues et surt a compte, i si no el fas servir, pues, bueno, pues, l'hauràs pagat i bueno, és el que toca, no? És a dir, jo sempre hi ha un exemple que, no, però me'n va ensenyar el meu pare, el meu fill un dia em va fer comprar una camiseta de 20 euros, així, no, papa, que vull... vale, però te la posarà, sí, vale, la compro, 20 euros. I al cap d'un temps dic, hòstia, aquella camiseta que vaig comprar, no te la poses gaire? No, bueno, és que al final me la vaig posar un dia i no m'acaba d'agradar. Dic, pues aquesta camiseta m'ha sortit molt cara.
Claro.
Molt cara.
20 euros per un dia, m'explicaràs.
I se'm queda mirant i diu, què vols dir? Dic, home, dic, no, estan 20 euros i l'has posat una vegada. Dic, és que prefereixo, és que això no pot ser. És per fer reflexionar una mica a la gent, no?
Ara, contrastant la cosa que dius, hi ha un cafè, per dir alguna cosa, 1,10 €, 1,20 €, segons el lloc, una miqueta menys, segons el local. Mm. Algú que fuma, per exemple, un paquet de tabac al dia, diu, si sumes el cafè i el paquet de tabac al dia, ja te'n vas a quasi 3 euros, per dir-ho d'una manera. Dius, clar, et gastes 3 euros al dia en un cafè i fumant. Els que no fumen, ja ho, però potser prenen cafè, dius... Però 30 euros al mes per viatges, baratíssim. Resulta que és el mateix.
Baratíssim.
Però és un, depèn de les prioritats que una persona li dona a unes altres. Llavors, clar, aquí moltes vegades les prioritats no són les mateixes.
Estem d'acord, ara, però de la mateixa manera, per posar diguem, més arguments al debat, és que agafes el teu cotxe per dir algú que a Sant Julià vas a Andorra a la Vella o Escaldes, el vehicle, la benzina, l'aparcament, et quedes 2 o 3 hores i ja t'ha costat més car que 1 € el viatge al dia.
Correcte, sí. Sí.
Aquí està la reflexió. Després dius, no, és que visc en una parròquia tipus Fontaneda, que és més complicat l'accés, es pot entendre. Dius, però si tu ets d'un nucli urbà on tens un servei a prop, de proximitat, la rentabilitat ja està demostrada.
Més que demostrada.
Sí. Bueno, aquest dematí no sé si hi havia caos degut a la pluja, perquè sabem que els paraigües tenen 4 rodes, però déu-n'hi-do aquest dematí, no sé en servei d'autobús si heu tingut complicacions, però
digues... Quan plou sempre. I hi ha 4 obres que tallen un carril o fan qualsevol altra, ja estàs.
Ja estem venuts.
Sí.
Bueno, no podem apretar les muntanyes.
No, la circulació, pues, els busos passen pel mateix lloc que passen els cotxes, ja no van les motos, van els cotxes i...
Jo tinc un amic, el Jaume Cigarró d'aquí d'en Can, que agafa molt l'autobús. Ell me diu, és un desastre, tenen de cobrar un tant, perquè gratuït no pot ser. I ell, mira que ell se beneficia, que no ha de pagar, però ell reconeix que s'ha de pagar. Cada dia, això no pot ser. I 30 euros al mes era regalat. I posen a zero malament. Ja el tornaran a pujar.
Veurem
no preocupeu si... que no tardarà gaire.
Aviam que és, com es valorarà, diguem, aquest servei.
És el polític que s'atreveix.
Bueno, potser...
Perquè... El cap de govern.
Sí, el cap de govern precisament està fent tot el contrari. Només fa que, vinga, ara donem aquí, donem allà. Vull dir, que no dic que no ho faci bé, però hi ha coses que s'han de frenar, perquè si no ens hi farem mal,
Ja. I també l'inversió que està fent el govern ara amb això, amb la reforma de comprar-los i reformar-los tots els edificis que han comprat, això també serà un...
Això val un, molts diners.
Una despesa pel govern enorme. Però, clar, el poble se fotia a sobre, que això, que l'altre, que patatín, que patatán. Però també jo me'n recordo que la gent tenia una casa al poble i una casa a la platja, però Andorra no comprava. On s'ha de comprar la casa primer de tot és on de vius, on de treballes. I aquí se venien pisos amb pessetes baratíssims.
Sí, a l'època.
I en euros. I la gent deia que no, que ell no comprava Andorra, que Andorra no tenia importància. Doncs pues mireu ara si té importància.
La seva idea suposo que era quan acabaven ja, que es volien jubilar, volien anar-se'n cap al poble.
Sí,
o cap
però ara se'n va al poble i torna a vindre aquí. Sí. Tenen els fills aquí, els nets.
Correcte,
aquí, van
sí,
al poble, el poble està mort
no
i aquí tenen la vida. I és on se tenen de comprar el piset. Al meu poble, tots els que érem immigrants s'han fet una gran casa al poble. Jo no m'ha fet gran casa al poble. Jo primer vaig comprar un piset per viure la família, els meus fills, la dona i jo. aquí a Andorra. És on te treballes i on hi vius.
Exacte.
Claro, així és com s'ha de pensar. I ara, mare meva, jo ho sento, eh? Ojalà em poguessin trobar tots i jo, si poguessin, li ajudaria a tots que tinguessin un pis assequible. Però n'hi ha gent que abans no ha pensat així.
Del que dius, Denis, la percepció d'assequible per molta gent sembla que és fluctuant. És a dir, que llegíem pisos de lloguer assequible a 3 habitacions, 820 i pico euros, entre 800 i 900 euros, dius, bueno, sí, a partir d'aquí tens que tenir com a mínim 2 nòmines, perquè si agafem la regla del 33%, dius, una persona té que pagar el 33% de la seva vivenda del que capitalitza en ingressos. Clar, dius, per aquesta regla, dius, cuidado que potser hi ha fins i tot alguns i ja no estem dintre de la realitat d'aquest 33%.
Ja. Bueno. Però clar, és que tot ha canviat, tot ha evolucionat tant, i Andorra no seria diferent. Però és que no és solament el problema de l'habitatge aquí. Anem a Lleida, anem a Barcelona, anem a Madrid. Bueno, Madrid i Barcelona ja ni parlar, perquè és el lloc d'Europa on són més cars els pisos. Però, claro, Andorra li ha vingut això i Andorra no para, perquè és que tenien els terrenys, volien vendre's, volien una situació diferent, i han venut i s'han fet torres i s'ha fet de tot. I vinga a vindre gent, i, claro, això és complicadíssim, eh? Que jo me sap molt greu perquè que no té un pis adequat al lloguer que pot pagar i que ojalà hubiese pisos d'obra social i això. La solució ara que jo veig és els comuns tenen molts terrenys. Pues que facin pisos socials. És l'única solució, és això. Però implicar el govern, que està pagant una milionada, de comprar unes cases velles, reformar-les per donar pisos assequibles, això és una bretxa molt important. Ja el pagarem, això, eh? Sí. Ja el pagarem. Que la ministra s'està portant molt bé i ha posat tot el que ha pogut per arreglar una mica, que no l'arreglarà del tot, però arreglar una mica. Però això... Ara va d'un costat, després vindrà d'un altre. Eh?
L'altre dia tenia un altre Laura Dià, com tu, tenia l'Albert Casalduró, que ha fet un escrita sobre el tema habitatge, que ell també coneix bé. Clar, ell també doncs, parlava de público-privat, associacions i tal. Clar, la solució miraculosa no hi és, però es té que trobar doncs, solucions que siguin el més beneficioses per tots i que hi hagi un cost... adequat i una rendibilitat adequada, perquè també potser hi ha hagut molta gent que ha dit, no, és que vull tenir una rendibilitat a 2 números, no?, per dir-ho així, i això en el món immobiliari, experts et diuen, és que això és utòpic.
Bueno, ha anat d'un extrem a l'altre, també, i jo penso que abans haguéssim hagut de fer abans un inventari estadístic de tot el que hi ha de lo que hi ha al país, i no s'ha fet, perquè no hi ha la normativa, que no és obligatori de declarar-ho, però els comuns, per exemple, tenen la possibilitat de saber-ho, perquè s'han de pagar els impostos de lloguer per tots els propietaris i podrien saber el que hi ha i el que deixa d'haver-hi, i també, entre cometes, els que n'abusen, també. No?
Perquè n'hi ha molts.
Que n'hi ha molts,
que
no?
N'hi ha molts,
però també hi ha l'altra banda, que no ho fan, que sempre han sigut persones molt raonables i que no han volgut abusar mai i que no han volgut pujar mai els preus, i han sigut, i ara s'estan trobant que els tenen allà bloquejats, no? I els costos dels pisos els hi surt més car que el propi lloguer que li estan pagant.
Que no li renta, tampoc.
I llavors hi ha un problema, i llavors què fan? Ho posen a la venda, i si algú que els hi compra, pues, llavors passa que ho compra un altre i diu, jo vull el pis aquest perquè l'he comprat i el vull per mi. I llavors ja és una roda que jo crec que haguéssim dut, abans de precipitar-se, la meva opinió, a comprar edificis, com bé diu el Denis, de qualsevol manera, perquè hi ha edificis que no tenen cap normativa en res, que s'han de posar tots en normatives, en edificis que si s'havien de tornar a fer de nous, costaran una fortuna, i suposo que bueno, van arribar a un acord, es van comprar, i ara, pues, bueno, i encara tardaran, perquè jo crec que encara estaran un any ben bé per acabar-los.
O més,
vull dir, hi ha algun que s'ha acabat, però...
Un.
I després hi ha una altra cosa, també, amb el tema de l'habitatge també han posat uns requisits, crec que molt, molt estrictes, i amb el tema del reglament de poder accedir a aquest habitatge, perquè conec gent que diu, ostres, és que jo necessito un pis de 3 habitacions perquè tinc tres fills, yeah. I només em posen que problemes, no? Dic, home, pues, agafen el reglament, que no, vostè no pot entrar perquè ja té això, no? És complicat, també.
Jo tampoc, sí, una certa flexibilitat, diguem, a l'alça, o que hi hagi una adaptació segons els casos, també.
Sí, perquè també vam parlar del pas de la casa, per exemple. No, és que allà al pas de la casa ja tenim pisos, però no hi ha volgut anar ningú. No té sentit, tampoc.
Treballar aquí a baix.
Treballar al pas. I la gent ja sabia que això era... Sembla que va haver dues sol·licituds.
Res.
És a dir, no, ostres, molt, clar, siguem... Clar. Siguem, vull dir, també han fet malbé tots els pisos turístics que estan volent treure allà a la zona d'Incles. La gent no se n'anirà a viure a Incles. No, si el que necessita per baixar fins a Andorra, busque algo més proper, Sant Julià, en Camp, la Massana, allò, a les bordes d'en Valirà, la gent no se n'anirà a viure.
Sí, hi ha aquestes praticitats que vius a prop d'on treballes, cosa que potser nosaltres aquí a Andorra ho tenim amb una percepció diferent de grans ciutats com gent que treballa a Barcelona però que viu en rodalies, sí, a 20, 30, 40 quilòmetres.
Sí, totalment d'acord.
I a Manresa.
I a Manresa, sí.
I venen de Barcelona a viure a Manresa, eh? Ojo.
Però els medis de comunicació tenen tren, tenen altres d'allò. Aquí tenim el bus i els cotxes, i clar.
Ja està. I les carreteres s'adonen per lo que donen, eh? Perquè n'hi ha unes cues ja... Comencem. O el metro aeri que ve d'això, o fer un altre carril per la dreta, per a sobre, que pugui vindre.
Però això val una fortuna.
Val una fortuna, però això seria la solució. Inicial. Un vial que surti de Santa Coloma, que vingui per la dreta, pisa en Camp.
No, això l'època, el Marc Forner,
que
van tractar de...
De boig. Okay,
pues en aquell moment... Pues...
Però ara li estan posant medalles a tothom.
Sí,
tothom se'n recorda. El content diu, veus ara com parla.
Raó,
veus?
Bueno, és el que passa amb els visionaris, que a vegades no estan ben, no ben percebuts, no? Però la gent no entén el seu punt de vista. No? Sí. Del que deies tu abans, Denis, que parlaves del nou president americà, del Trump, bé, ara hi ha una miqueta no diríem una baralla, però hi ha tensions entre doncs, aquests arancels, que sí Mèxic, que sí Europa, que sí Canadà. Ara, jo us dono una dada que vaig escoltar fa pocs dies, a sobre un llapis, ja veieu el que és un llapis, un llapis que la fusta ve d'un país, la mina de carbó ve d'un altre, i la pintura que el decora d'un altre. Dius, aleshores aquest llapis, que la mina venia de República Txeca, la fusta venia de Finlàndia, si no recordo malament, la pintura de no sé on, i es venia a Estats Units. Dius, clar, avui dia molts productes que tenim no són exclusivament d'un país, d'un altre o d'un altre. Aleshores, aquí s'hi faran mal tots.
Ve una mica de cada lloc. Sí. Això aquest home està, però aquest home està boig. I té molts diners, i té molt poder, i vol fer el que li roti. Perquè ell ha dit que entrava a Estats Units perquè creixés als Estats Units i al resto no li importa un pepino. Però, clar, ara sí li complica. Perquè també amb ell, si els països d'on ell compra matèria prima, també li cobraran. Claro. I deixaran de comprar d'Estats Units, perquè la gent, quan se crema a mi, com vingui una prenda que a fabricar als Estats Units... A sobre de lo que no s'ha fet, que se la quede ell, que se'l mengen ell. I això també li farà mal, eh? Mm-hmm. Ha començat molt fort, molt boig, i l'altre, el de Tesla, un altre boig també, és que s'han ajuntat...
És que ha triat però, la gent que el segueixi.
Que, com som el poble, que li han votat majoria absoluta, que és que ni el Parlament, ni el Consell, ni el món li es pot dir res, el tenen tot a golp de martell, home, per dir alguna cosa. No sé, això no pinta bé.
No.
Jo no pinta bé. I com se deslice, que ara la comunitat europea, Rússia, comença matant els d'Ucrània, aquí algo han de fer. I si comencen Rússia i la comunitat europea, què fem? Estem enliats, i això és molt gros, eh? A l'època que estem tan avançats a una altra tercera guerra mundial, això seria un desastre descomunal.
El que dius de tercera guerra, crec que els economistes i a cap nació els interessa, perquè el problema avui dia és la borsa i els interessos bursàtils. I per qualsevol bàndol, i sobretot per al bàndol americà, funciona a nivell d'inputs que té de moments bursàtils. I les seves decisions estan preses a nivell de reaccions bursàtils, ni més ni menys.
Ja, que està baixant molt,
de
això.
De fet, ha caigut, la borsa.
Ja les està bé, home. Fiquen ahir en bolsa això que...
El que passa és que juguen molt amb... Són incendiaris, no? Ara farem, pam, saps? I molt...
Ja, ja.
I molt publicitat i molt... Clar, que mentrestant, deuen estar liant aquí, però per altra banda deuen estar fent el que volem, també, no?
Ja, o sigui, segur, segur.
Que això és la sensació que tinc. Ara farem això, però mentrestant van fent una altra, però més grossa poder que la que estan anunciant.
Però parlant d'incendiaris, ara em ve en presència que és un gran país, Estats Units, però és un país que jo veig feble per moltes coses, perquè parlant d'incendis, els incendis que han tingut a Califòrnia...
Això no és normal.
Per l'economia del país, els mitjans que, diguem, es dona pit al país que té, i la destrossa que hi ha hagut, catàstrofe que ha sigut, et dius, tens els peus a fang, o sigui, ets un tità, però amb peus a fang.
Mm-hmm. Sí. No, és curiós, perquè... Però diuen que són... Sí, temes climatològics i tal, però clar...
Treu excuses de tot.
Ja, no, això...
Però planificació no la tenia.
No.
Perquè això, un país avançat com els Estats Units, tenia de tindre planificat. I s'han de fer tallafocs i s'han de fer en un lloc que ten avanços i que ten possibilitats, i això el tenien, que s'han menjat a les cases, s'han menjat... Tot. Bueno, ha quedat un desastre. Però no se publica gaire, se'l callen i ja està.
Ah, no, això no surt, eh?
Veieu com no parlen d'això?
Això dic.
És que...
Sí, les misèries s'amaguen, no? Per dir...
I se m'ha quedat una cosa de dir d'Andorra, que, claro, també ens queixem de que ha explotat això massa, però el 2007 al 2010, aquí no, el país estava en la caiguda total. Llavors han sigut, quan han fet aquesta llei, a veure, d'inversió en exterior, perquè vingués alguna cosa. És que, clar, no. La perfecció no existeix. I si li s'ha d'anar de les mans, perquè ara ha vingut tanta inversió...
Sí, ens han passat de frenada.
Claro, però contem que els polítics en aquest moment no tenien, i busquem alguna cosa. Estaven pisos tancats, s'han venut coses molt barates, inversions que no sortien, correcte. Tot això... se m'ha quedat aquest puntet que també s'ha d'enterar la gent de tot com va.
Sí, cert que han sigut anys que potser quan es va definir la llei d'inversió estrangera no es va pensar en les possibles conseqüències a posteriori, i les escletxes legals que potser hi havia per alguns que han sigut més llestos i que se n'han aprofitat. Aviam, això sempre és el mateix, no? Quan veus el text, alguns es miren bé, on estan els fallos, sí, i on em puc infiltrar, no? Per dir-ho així.
Sí. Però, especialistes.
Clar, els inversors i el diner és molt llest. Busca forats on de sigui. I han trobat un forat i torres... Claro, jo a mi era una persona que m'agradava. Hòstia, tres o quatre torres aquí a Escaldes, hòstia, quedarien maques i no hi ha massa terreny, coses d'aquestes, però és que ara fan torres tothom, i les que faran,
perquè encara no han començat. Hi ha previstes de 3 o 4.
Sí.
I Andorra encara no han començat. Quan comenci Andorra...
Bueno, ja han començat a aixecar una mica més, també.
Sí, ja una mica, sí. Allà davant dels busos, allò ja està creixent de mala manera, Allà estan fent una bestiesa, però gran, un poble sencer. Davant dels busos, un poble sencer.
Sí.
Parlant de construcció, hi ha la remodelació de la Casa de la Vall, que bueno, hi haurà un anfiteatre, tot l'entorn de la Casa de la Vall es remodelarà. Ja hi ha discrepàncies entre tres propietaris d'edificis veïns i el projecte per a tema de limitacions i tal. I per una vegada que es vol fer un plus per al casc antic, mai plou a gust de tothom, per d'una manera.
No. Puc ficar una cullerada?
I tant.
L'altre dia vaig anar, que un grup de jubilats de la llar d'Escaldes, hem anat i nos va rebre el síndic i la subsíndic, super amables, i el síndic nos ha donat unes explicacions que jo m'he quedat impactat. diu que abans de parlar català a Andorra parlàvem el basc.
No. Mm.
Això està als edictes de lo que és Andorra. Se parlava el basc. I la reina de Navarra va ser, com és ara, el bisbe de la Seu, representant d'Andorra. Per això n'hi ha tants noms bascos. Xubarri, tots aquests pobles que se diuen basc, per això ven d'això. I aquesta que paguen a França i paguen al bisbe de la Seu, abans li pagaven...
Sí, l'aquèstia.
L'aquèstia li pagaven...
Vale.
A la...
De Navarra, no?
A la reina de Navarra.
Ostres.
Andorra. Però el síndic el felicito públicament perquè va estar, bueno, superamable, preparat, parlat, que parla de meravella, m'ha encantat. I la subsíndic també. Una dona superamable, preparats, però de bo. Explicacions que són molt interessants. Tot el que pugui fer aquesta visita, que la faci, que quedarà content.
Sí, és que fins a finals de març es fa la visita, després es farà la reforma de la Casa de la Vall. És cert que és una miqueta una de les perles que tenim aquí, sí, o de la joia de la corona.
Que podem conservar, també.
També, té la seva història, ha tingut les seves reformes. Aquesta serà potser la del 62, potser la més important que se li farà.
És que ha donat ha dat una explicació que, claro, per pujar les plantes hi ha persones amb menys valia, ja no poden visitar. I llavors s'ha de retocar, les junts estan molt antigues, necessita una reforma. La Casa de la Vall, perquè això és una joia que tenim aquí a Andorra. I la visita molta gent i tot això. Però, claro, s'ha d'activar, la pintura no és l'adequada, coses d'aquestes.
Sí, fa uns dies tenia la Dola Guillemet, que entre altres està en el projecte, i hi haurà una plataforma elevadora o un ascensor per les persones amb discapacitat que puguin pujar a la planta de dalt i remodelar una miqueta la planta baixa per adequar-ho. O sigui, ja està bé. Dintre d'aquesta voluntat de tenir aquesta accessibilitat, diguem, universal per persones amb discapacitat, clar, la Casa de la Vall, per als segles que té, a l'època que es va fer, no era un imperatiu, diguem, de construcció, però amb l'evolució de la societat sí que aquestes persones amb certes discapacitats forçosament avui dia es busca que tinguin aquesta accessibilitat més àgil.
I encara està la cuina de quan els consellers feien la cuina allà i tenien habitacions allà i tot, que és molt maco de veure, Jo a mi m'ha agradat molt la visita i he quedat encantat del síndic i la sota síndic, les explicacions que ens han donat i el tracte i tot això ha estat fantàstic.
Veurem com quedarà Casa de la Vall, el seu entorn, que hi ha aquestes discrepàncies amb els edificis veïns, que hi ha un amfiteatre que va previst allà, també serà un espai agradable per concerts i altres esdeveniments de cara als dies bons.
Tot el que siguin millores al patrimoni de l'Estat, això sempre és important, a tot arreu, a tot arreu.
A nivell de millores, el govern està augmentant el pressupost per la transformació digital per al 2025, l'està doblant. Clar, és una cosa important perquè cada dia anem més a ser més digitalitzats per tots, o sigui que és una eina que ens lliga però també ens facilita en certs casos.
Queda camí encara,
Sí, queda
camí, ja. Ostres. Perquè fins ara
sí que s'ha avançat,
Han anat digitalitzant, però hi ha algunes digitalitzacions que haurien de millorar molt, sobretot per ús, no? Per l'ús de les persones que estem al dia a dia, no? Per exemple, el tema del que ara hem de passar tots els concursos per digital, que quan entra per la plataforma s'ha de fer un curset abans, perquè és que no és intuïtiu. Però, al final és millor això, no? Però hauríem de fer-ho... Hi ha molta feina encara, Molta.
Sí, tu el que vols dir també, Bartomeu, és que l'agilitat per a les persones que no són de la generació digital no és intuïtiva, o sigui que aquí hi ha un procés de ben entesa, per dir d'aquesta manera, dels passos que tens que fer, que no està sempre a l'abast de tothom.
Exactament, sí. Bé, jo em poso una mica en el lloc, perquè sí, pels joves és molt més fàcil, no? Però per les persones que ja estem més no som tan digitals, perquè ara la canalla en un moment agafes i en un moment tu pim-pam i t'ho fan en un moment, però Però és com va passar una mica als bancs, sobretot que va haver una queixa a Espanya, me'n recordo que els bancs, hi havia una persona gran que va dir, que es va queixar, va dir, home, diu, jo tinc que anar al caixer o tinc que anar al banc perquè jo necessito fer el tràmit, perquè jo no tinc, no sé gestionar l'online.
És que és veritat, això. I... No, però ara això a Espanya ha millorat molt,
Sí, sí, perquè va haver una queixa, perquè va haver una senyora que va dir, fins aquí. No?
I li han posat mala a l'aquesta que això se va arreglar, perquè jo... No sé quan va ser que estava al poble i un mòbil va pels pobles a portar diners i t'atenen una persona física i tot per si vols treure diners o ingressar o el que vulguis. Sí, això ha canviat molt l'Espanya, eh?
Però perquè va haver una queixa bastant forta al Parlament, es van agrupar...
Això.
Però clar, de cop i volta et trobes... Ah, no, és que això a partir d'ara ho has de fer a l'online. I dius, vale, sí, però com funciona
com el
això?
Fai?
No,
com el
és, fai? És fàcil.
Sí, ah, sí, fàcil.
Llavors... està bé, no?, i s'ha d'anar-hi, però també ha d'haver un apartat també de persones que també necessitin l'atenció aquesta, com bé diu el Denis.
No, i el banc aquí a Andorra també tenen més ara en físic també, eh?
Sí, ara sí, sí.
Andorra ha tornat amb... perquè ja volien que fiques els diners i no te volem veure.
Exactament.
No, això se necessita també, sí. Ha millorat, eh? Jo el trata, i el trata del fan bo... L'altre dia anava jo a la Seu d'Urgell per pagar uns impostos d'una caseta que tenim a la platja i això. I he vist una noia i li vaig dir, tia, que me diu, això ha canviat, Denis. Això s'ha d'atendre la gent gran, has d'estar i ajudar-li el que necessiti. Això. He vist un canvi positiu, molt, molt, molt.
D'aquest canvi que dieu és una miqueta el que han dit els docents, que estic a moderar l'utilització de les pantalles, s'han tret doncs, sistemes digitals per tornar al llibre, per tornar a escriure, per tal, perquè potser hem volgut anar molt massa ràpid d'un cantó i s'ha perdut, no diré coneixement, però pràctica i una certa, diguem, capacitat de reflexió també.
I l'essència.
Exacte, l'essència del qual.
És l'essència. I que, bueno, d'aquí a, no sé, quan hi ha l'era de meva, i una mica més enrere ja passi, després ja el que sigui, però ara de moment s'ha de mantindre.
Jo no sé si us passa a vosaltres, però jo em quedo a vegades meravellat quan veig la cal·ligrafia dels avis, dels besavis, de com s'escrivia. I avui dia dius, joves,
si jo no escriu al mòbil.
La gent no escriu. La gent no escriu.
Claro. I el mòbil te rectifica. Si tens una falta d'ortografia, te'l rectifica, doncs pues no tens problema. La gent, les noves tecnologies, tenen això.
No té res a veure.
Ha canviat tot.
Abans era el... passar les hores allà fent cal·ligrafia, tot. És que me'n recordo que ens ho feien fer de petits. I vas perdent, al final.
Bueno, potser seran coses que tornaran. O sigui que...
No
crec.
No torna. Però la gent que nascut per desgràcia o per sort, pues en aquella època, 130, 140, 150, pues aquesta ment tenim dret a la vida.
El meu pare ja em deia que jo tenia una lletra de metge, em deia, és que t'hauries d'aplicar més. Vale, ok, saps? Tenia 20 i poc anys, ja se m'enfadava, eh?
Parlant de bancs i d'escriptures, va haver-hi un error informàtic a Morabanc. Es va cobrar 13,69 € per error amb alguns clients. Dius, clar, amb tanta digitalització, dius, avui dia els errors són fàcils. Podem aconsellar als nostres ajudants, doncs, si tenen accés a la banca online, d'anar verificant, perquè, evidentment, amb tanta tecnologia, dius, d'un dia per l'altre, l'errada és humana. Però, bueno, la màquina també es pot equivocar.
Sí. No, a vegades també, quan ho fas ús d'online, a vegades pots cometre algun que altre error i pagar més, i a vegades algun cop ha passat i... saps? Que, bueno, que és... clar, però l'error el fas tu, no el fa el banc, eh? Llavors et diuen, ah, no, és que ja, però ho hem de rectificar, no?
Això és que la banca sempre guanya, no? Com diuen.
Sí. Això sempre. Sí.
Això és una miqueta com el casino, no?
Exacte.
Parlant, bueno, no és una qüestió de casino, però cert que advocats que fan guàrdies, alguns han fet més guàrdies del que els hi pertocava, que són 35 a l'any, sancionats per el Col·legi d'Advocats, però també aquest mateix col·legi i diguem, el col·lectiu es queixen que a nivell de les guàrdies cada vegada hi ha menys docents que la, i lletrats que les volen, fer. Aleshores dius, caram, dius, hi ha alguns que doncs, en fan més del que els sancionen, però també falta gent per fer-ho. És una miqueta, diguem, paradoxal la sanció respecte a les necessitats.
Qui s'han de posar d'acord també, no?
També.
Que, clar, si n'hi ha uns que en fan massa i els sancionen i els altres no els volen fer, aquí ha d'haver-hi, igual ha d'haver-hi un mínim per cadascun. Mira, n'has de fer mínim tantes. I llavors, amb la mà de megawatts que hi ha en aquest país, cobreixen tranquil·lament, eh?
Sí, perquè em deien en lletrats que tinc de convidats que també s'ha revaloritzat una miqueta el cost perquè la quantitat d'hores de permanència que hi ets també, la remuneració, o sigui, no vivies d'això, per dir-ho de manera. I és més un servei que tingui una compensació que no pas realment una retribució.
Però metges no sobren a Andorra, eh?
No.
No sobren. No. I molts que se volen jubilar diu, és que clar, també tinc una clientela i em sap greu i em van i d'això. Jo dic que la medicina també s'ha de cuidar. Això és un punt bastant importantíssim, la salut. Els metges no, tampoc no hem de sancionar perquè facin 4 hores més o perquè li obliguen a fer-les, perquè en aquest cas els que són doctors joves no en volen fer hores i llavors els altres s'escarreguen i si els apretem i tot això, jo la medicina la respeto molt.
És que aquesta setmana de guàrdia em sembla que venen molts metges de baix.
De Saragossa.
Sí.
Jo coneixia a l'hospital quantitat de metges de Saragossa que venien
el cap de setmana
aquí.
Creieu que és un problema societal i educatiu dels pares que et dius és que m'estimo més que el meu fill cursi estudis d'advocat que no pas de metge? A nivell de l'imatge que pot tenir, és que el meu fill és metge o el meu fill és advocat a lloc de ser enginyer o una altra feina, sense desprestigiar cap ni una.
La gran diferència és que abogacia em sembla que són 5 anys i metge, si vols realment fer carrera, són...
És tota la vida estudiar, eh?
Exacte, 8-10 anys, eh?
I després t'has d'anar renovant, perquè surten coses noves, malalties noves i tot això. El metge, jo l'abogat ha tingut una gran sort, perquè aquí ha tingut uns quants anys molt florits i han guanyat molts diners, han tingut intervencions de tot tipus, en un país jove i això, doncs han guanyat molts diners. Però els metges són molt necessaris i a la medicina l'hem de protegir sempre i cuidar-la. Jo quan diuen a la policia i els metges, s'han de cuidar. La policia, perquè a Andorra, gràcies a Déu, la policia, tenim una gran seguretat. I això és molt important per un país. La medicina és molt important.
Sí, són... diguem, cada cos de coneixement o de protecció de servei és indispensable i tots necessitem els uns als altres.
Molt
o sigui,
bé,
a partir d'aquí és així que funciona la societat, però no tothom ho entén així a vegades.
Pues l'ha d'entendre. Per això, aquestes coses, pues, ja que el parlem i que hem parlat molta cosa d'Andorra, pues, també hem de parlar això i que la gent l'ha de comprendre i l'ha de respectar.
Una cosa que bé, va ser una... ja fa més de 10 anys que va passar, va ser el cas de la banca privada d'Andorra, de BPA. Clar, la cosa s'allarga molt a nivell d'instrucció i altres coses. Dius, al final, dius, quasi, si n'hi ha un que és llest, em pot fer un serial per una plataforma digital i potser hi farem quartos, no? Perquè segurament que dona per molts episodis. No sé com ho veieu vosaltres.
Segurament que sí. No conec ben bé, no? Perquè sempre he intentat veure-ho des de la distància, no? Perquè no saps qui té raó, qui no té raó, que és molt complicat aquest.
Sí, és que hi ha passada pilotes entre Espanya, el senyor Rajoy, altres persones, els propietaris del banc, o sigui, dius, clar, hi ha, evidentment que ha sigut un trasbals important per Andorra a nivell d'imatge i a nivell de moltes coses, però dius, clar, al final dona per fer moltes línies d'escriptura.
Però jo el meu punt de vista que tinc, ja l'ha dit públicament, és que no n'hi ha dret que li hagin tancat el banc. Això no n'hi ha dret. Això s'han equivocat, els que estaven en aquell moment s'han equivocat totalment. Que li posin una sanció, el que sigui. Però tancar això... A Suïssa han fet fraude, han tancat algun banc. A tots els països han tingut fraudes. Tots! No Andorra, tots! I Andorra no ha fet fraude solament la banca privada. Jo estic segur que n'hi ha que han fet també. Però per què s'ha encarregat la banca privada? Això no l'entenc jo. Que li fotin una sanció, la que sigui, la que vulgui. No la pot pagar i ja tancarà l'amo. Però no se li pot fer això. Això és nefasto, que li hagin tancat la banca. Jo crec que no... Jo, a mi, no tinc res a favor ni en contra del Cerco, però reconeixo que això li... Perquè podia, però li han destrossat la vida, li han destrossat el negoci. Això, la família ens han posat medals d'aguantar tot això. Això no n'hi ha dret, el que han fet.
Del que dius, Denis, és que, a més a més... culpa dels Estats Units i del FinCEN, que potser, pensant malament, dius quina relació tenia el Trump amb aquesta gent, també.
Però, pues, Estats Units, pues, que, escolti, més que tancar no estava obligatori. Posar-li la sanció, que digui Estats Units, que li fiquen la sanció, però tancar, impossible. I li s'ha passat. I això s'ha portat molt malament. I jo, trobar-se en un país que te fotin això, sap molt greu.
A part de, diguem, tot el col·lectiu de clients que d'un dia per l'altre s'han trobat en una situació que exacte, ja no podien operar.
Sí, i el diner no, quedat allà i allà molts està, eh? Encara està el diner tancat, eh? Uh-huh. Encara està el diner allà, eh? Uh-huh. Això és lamentable. Uh-huh. Això...
Bueno, esperem que no hi hagi per 10 anys més encara d'instrucció, perquè si no ja seria, seria pitjor que el cas Kennedy de que encara, sí, encara estan
encara estan buscant. Sí. Però no sé... Què opina vostè? Digue'm això públicament. Què opina?
No, clar, des de la distància, clar, va ser un trasbals molt important pel país, perquè ens va... Bueno, inclús tots teníem dubtes, no?, de com aniria tot, no?, perquè...
Que clar,
va ser també una bola de neu de cap als altres bancs i llavors, clar, cada cop i volta trobes de que no pots pagar amb targeta i si tens un diners amb aquell i només tens els comptes allà els teus diners amb allò, i de cop i volta et diuen, ah, no, és que ja no pots entrar aquí. I, és a dir, va ser un trasbals. I a mi em va preocupar molt perquè a nivell empresarial, deies, ostres, i ara com tinc que funcionar, no? És a dir, que jo sé que va haver-hi, que es va ajudar molt, no?, d'un costat i d'un altre, de gent que s'havien quedat sense dir, ostres, que no puc.
Bueno, ja que no se pot fer, això. No?
Però va ser un, ostres, un canvi molt, molt brusc, no? Jo és que em recordo... És com allò de la pandèmia, no?, que de cop i volta et diuen, demà ja no surts a casa, no? Ja no
quedes pots sortir de casa, no? Bueno, però això era una malaltia.
Sí, però vull dir...
Però ningú, és una cosa similar.
Que ningú s'esperava, eh? Ah. És a dir, de cop i volta et trobes dient, ah, és que no pots fer més ús dels teus diners que tens allà, no? I bueno, i per què? No?
Correcte.
O sigui, jo, clar, aquest, això és el que va trasbassar molt i la inseguretat que et dona.
També, i l'imatge de país.
Exactament.
Jo no vull trobar a la pell... dels propietaris, accionistes i tota aquesta família i la gent, pobra gent, que tenia els diners i s'han quedat a zero.
Molta gent s'ha quedat sense diners.
Això no se pot fer. No, això, lamentable.
Doncs sí. Bartomeu Gabriel, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies, un plaer, com sempre.
Agraït de tenir-te aquí. Denis García Vella, moltes gràcies per la teva presència.
Avui vaig molt content. Bueno. Perquè he pogut explicar coses que m'agraden d'Andorra i el company, una meravella. Quan me tornes a mi cap, pot vindre. Per mi, si el dia ha anat bé...
Sí, molt bé, també.
Us farem repetir. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.